Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Molt bon dia. El Sindicat de Llogateres de Sant Cugat veu l'índex dels preus del lloguer com una eina per guanyar millores en habitatge i per acabar amb la barra lliure de pujar els lloguers de forma indiscriminada, mes a mes. Això han dit. Així ho han explicat, de fet, la portaveu de la plataforma, Mariona Bota, en declaracions a Cugat Mèdia. Ha afegit que, si som proactives, podem anar molt més enllà de la llei, ha afirmat. Eleccions catalanes el 12 de maig. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat comicis anticipats després que el Parlament hagi tombat els pressupostos aquest dimecres. El cap del govern ha comparegut en una breu declaració institucional a la Galeria Gòtica amb tot el seu govern assegut davant seu a primera fila per anunciar la seva decisió. El president ha afirmat que Catalunya es mereixia acabar la legislatura, però que no ha estat possible pel veto d'avui als pressupostos. El consistori ha començat a treballar en la implementació de les mesures més urgents de confort climàtic a les aules després de reunir-se amb les direccions dels centres per informar-se de les seves necessitats. L'Ajuntament preveu que aquest estiu ja es pugui gaudir de les millores de climatització i ventilació més urgents a les escoles bressol. Pel que fa a les escoles d'educació infantil i primària, des de l'executiu ja han informat el Departament d'Educació de la Generalitat de les accions que volen dur a terme, ja que aquestes queden sota el seu ventall de competències. De les quatre ubicacions on l'Ajuntament planteja que es pot construir l'escola La Mirada, actualment l'Associació de Veïns de Volpelleres demana que es descarti la de la Guinardera. Consideren que, tal com diu l'informe d'anàlisi alternatives per l'escola La Mirada, elaborat pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, aquest terreny municipal, situat entre l'Avinguda Europa i l'Avinguda Can Campanyà, està mal comunicat amb el barri i està, diuen, afectat per un alt nivell de contaminació ambiental i acústica per la seva proximitat amb la C-16. I ja es pot consultar l'ordre del dia de la sessió plenària corresponent al ple de març, que se celebrarà aquest dilluns a partir de les 3 de la tarda. El ple, que es pot seguir en directe a Cugat Mèdia, obre l'audiència pública a les 19 hores i té un total de 49 punts. I amb aquesta informació posem el punt final a aquest espai informatiu. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Hola, buenos días. Somos el programa Partú.
De Taller Jaime de Moragas.
La Radio San Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección. Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusivo formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragas. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance
That's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 5 minuts de les 12 i comença el programa Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim uns convidats de Sant Cugat, molt santcugatencs, i molt. Però, a més, tindrem unes xerrades amb gent que no són de Sant Cugat, però actuaran a Sant Cugat. Però abans... la humilia del mot de comèdia. Avui, on són els joves de Sant Cugat del Vallès? Benvolguts, germans de les arts escèniques. Segons les estadístiques, a finals de l'any 2023, el nombre d'habitants de Sant Cugat del Vallès era de 97.579 persones i la mitjana d'edat de menys de 40 anys. L'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, diu que els grups d'edat són 17.302 de 0 a 14 anys. Jo això del 0 mai ho he entès massa, eh? Però bé, seguim. De 15 a 64 són 65.603. He cercat de trobar de 15 a 35, però no ho he trobat. Què hi farem? I de 65 a 84 són 12.577. I de 85 o més, jo quasi estic rascant això, eh? Són 2.097. Si la mitjana d'edat és de menys de 40 aproximadament, podem calcular que de 15 a 35 poden ser uns 30.000 habitants. L'anterior direcció provisional del Teatre Auditori, previ requeriment de la regidora de Cultura, va demanar espectacles específicament per joves que podrien escollir a partir d'una llista facilitada pel teatre, que té capacitat, ja ho sabeu, per 920 espectadors, amb 600 a la platea i 320 a l'amfiteatre. Mai he pogut saber quantes persones van votar les llistes d'espectacles per a joves, però en qualsevol cas no poden ser masses, si tenim en compte que el que sí puc dir-vos, benvolguts germans, d'algun espectacle escollit per la segona part de la temporada 2023-2024, especialment dirigits als joves, una franja d'edat que ara és molt diferent de fa dues generacions, però que podem situar dels 18 fins als 25, el dia 22 actuaran Les Impunxibles, la companyia de les germanes Clara i Ariadna Peia, i amb l'amfiteatre tancat, de moment, hi ha unes 179 entrades venudes. El dia següent, l'obra de Jordi Casanovas, Jauria, sobre el cas de la manada, amb 350 entrades venudes. Finalment, la Ludwig Band, també a l'amfiteatre tancat, 200 entrades venudes. El diumenge passat, la cantant Kelal Laoz, en un concert emmarcat dins del Dia Mundial de la Dona, estava en menys de meitat de la platea amb una rebaixa de preu que arribava fins als 12 euros. Arribats aquí, benvolguts germans, faig com cada setmana i li demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant Desert, i Desert és una peça de composició de Coloma Bertran. Coloma Bertran, que després entrevistarem via telefònica, però avui tenim aquí a dues persones que estic molt content de poder saludar. En Toni Ramon, bon dia, Toni.
Molt bon dia.
Jo aquí dic que tu ets el director de projectes, ho dic bé, això?
Sí, ho dius bé.
Molt bé. I la Laura Torres?
Hola, bon dia.
Que dic que és que director de comunicació...
I de programació cultural, també.
I programació cultural. Molt bé. Estem parlant de l'Ateneu Sant Cugatenc, i una de les coses que m'agradaria que poguéssim parlar és precisament d'aquesta cambra de l'Ateneu, on la Coloma Bertran actuarà avui, aquesta tarda, a les 7 de la tarda.
Sí,
què és la Coloma... Què és, perdó, la Coloma no... Què és la Cambra de l'Ateneu?
Doncs la Cambra de l'Ateneu és un projecte que vam començar el 2017 i que és hereu del que havia sigut els microespectacles, que això ja ho fèiem a la plaça Pep Bandura. Al traslladar-nos a la seu d'Avinguda de Gràcia 16, la casa Jaume Andreu, això va ser a la tardor del 2016, doncs l'any següent vam començar aquest projecte amb l'objectiu doncs, de recuperar el que havien sigut els microespectacles, però concentrant-nos en la música. Música de cambra, però no estrictament clàssica. Moltes vegades la gent pot arribar a pensar al ser un cicle de cambra, que estem parlant doncs, de quartets de corda, amb tot el respecte i carinyo, perquè també en programem. El cicle és molt més ampli, és molt més eclèctic. Toquem qualsevol estil musical, però amb aquest concepte, amb aquesta visió de cambra, no? De formacions petites, no sonoritzades o molt poc sonoritzades, i amb una proximitat artista-públic absoluta. O sigui, si la gent no coneix la sala d'actes de l'Ateneu, doncs que se situï en una sala d'uns 70 metres quadrats, on no hi ha escenari, on les cadires es posen i es treuen. Per tant, la proximitat de l'artista i el públic, les complicitats que generen són descarades, i ens agrada molt que així sigui.
O sigui, que recupereu exactament el concepte de música de cambra.
Totalment.
Que es feia a l'habitació d'un palauet, d'un comte o d'un duc o d'un príncep, i en aquella zona, en aquella habitació mica gran, un saló, doncs es feia la música allà, ben a prop dels altres.
Sí, hem de dir també que la sonoritat de la sala acompanya, perquè tots els músics que venen a tocar sempre ho diuen, que hi ha un so molt especial, no? I llavors també hi ha una energia, jo crec que per la distribució de la sala, que el públic és com molt circular i dona molt gust tocar allà i anar com a públic també, sí. A més, col·loquem unes llumetes, hi ha un ambient molt íntim, no? Una foscor que fa que el públic estigui atentíssim i que hi hagi, com diu el Toni, uns silencis que fins i tot s'escolta, no? Ara hem fet un logo nou de la cambra i hem fet el logo és un silenci de corxera, perquè justament em sembla que és una pausa i que és un espai on en silenci s'arriben a escoltar.
Quina és la capacitat de la...
Aproximadament unes 50 persones. Normalment posem a disposició entre 45-50 localitats i he de dir que la demanda és molt alta i moltes vegades hem de penjar allò al cartell d'exaurides perquè bueno, tenim un públic fidel en aquesta cambra, però després cada artista o cada estil musical veiem com atrau a una altra part de la sala doncs que potser té una presència més puntual perquè segueix aquell artista o segueix aquell estil musical. Llavors, aquesta barreja és molt interessant. No tant el públic fidel a un estil com aquell públic que es deixa seduir, que es deixa sorprendre. No? La cambra, al final, el que també proposa és que vinguis a concerts que a priori no hi aniries. No? Deixa't seduir, coneix altres estils i sobretot amb aquest format doncs, de cambra, de proximitat absoluta que si algú no hi ha vingut doncs, veurà que la seducció és total, encara que per un estil musical no vindria segurament se sorprendrà.
Estem parlant d'una programació en aquest cas ho presentava de primavera i que és
un dijous, el segon dijous de cada mes? No hi ha una calendarització, depèn molt de l'agenda dels músics, també. Hem de dir, que no ho hem comentat encara, que la Letícia Martín és qui programa el cicle. Jo avui vinc una mica en representació seva, que no podia venir, i ja s'encarrega de que la qualitat dels artistes i els projectes que venen, a més de ser variada i de portar projectes molt diferents, sempre són coses excepcionals, s'ha de dir.
Bueno, jo puc dir que el concert d'avui ha anunciat del Coloma Bertran, ànima o animal, doncs segons les seves declaracions, escoltarem una entrevista que es va fer ahir, doncs hi explica que es tracta d'això precisament, de combinar una disciplina de tipus clàssic amb una sèrie d'elements que són, doncs, el loop, per exemple, o sigui, augmentar el so, i ara va convertir-se en 4 o 5 instrumentistes, diferents sons, simultàniament, a la vegada. I també ens va parlar de que hi havia un taller el dissabte, a partir d'això, d'aquest estil que ja doncs, més o menys s'està desenvolupant.
Sí, això ho vam incorporar ja l'any passat, que en alguns artistes els hi hem demanat que facin aquestes masterclass, no?, aquestes sessions, on puguin explicar i desenvolupar les seves tècniques, no?, artístiques. En aquest cas, doncs, va dirigit a instrumentistes de corda fregada. Hi ha altres vegades que és més obert, eh? Vull dir que senzillament gent interessada en música o en aquell gènere en concret hi pot assistir. En aquest cas sí que va més dirigit a instrumentistes de corda fregada. I bé, és una miqueta incorporar una vessant pedagògica i divulgativa en el cicle, no? Que no només quedi en els concerts, sinó que a més hi hagi aquesta vessant també doncs, d'aprenentatge.
Aquesta llista que jo tinc aquí diu que el mes vinent, el 18 d'abril, hi ha tria de música d'autor d'arrel, contemporània i analògica. Són 3 músics.
Sí, si vols t'explico una mica més, però bueno, sí, són 3 músics units pel folk que venen d'univers molt diferents i que barallen també amb la música tradicional de la península ibèrica i bueno, això serà el 18 d'abril. Nosaltres, no m'he explicat, els concerts són gratuïts, però amb inscripció prèvia, que obrim una setmana abans. O sigui, ara no et podries inscriure encara per aquest concert perquè també hem vist que així la gent ja s'inscriu si de veritat pot anar, no? I llavors obrim 2 dies abans per les persones sòcies de l'Ateneu i una setmana abans per públic general.
Del concert de tria, destacar que presenten disc i que, a més, en primícia a Catalunya, perquè dies després sí que ja faran una presentació a Barcelona d'aquest disc, però prèviament ens visiten a l'Ateneu i bueno, tindrem aquesta primícia i podrem escoltar les noves versions en directe, doncs, de manera avançada.
Això està molt bé. I després tenim el 2 de maig... a Barita Barber i el Germán Barrio, que aquí diu Fado, Habanera, Tango i Músiques d'Arrel. En aquest cas...
Sí, bueno, veus que anem portant diferents estils i es pot fer un viatge una mica per tota la música de tot el món si visites el cicle cada mes, no? Aquí sí que la Rita Barber ha creat aquest pont entre la música popular menorquina i el Fado i s'acompanya del Germán Barrio al piano per traslladar aquesta ànima de les músiques d'arrel del món.
I per tancar el que és aquesta sèrie fins a mes de juny, tenim la Carla Motis i el Vignes Merawi, que, bueno, la Carla Motis no que ho dius, la família ja molt reconeguda dins del món del jazz, en aquest cas, i no sé si en aquest cas... Com
en aquest cas hi ha un músic que es van conèixer al Liceu i ell és d'origen indi, però nascut a Catalunya, però sí que fan també un viatge per la música de tot el món. Ell canta en indi, canta en català, canta en... cantant fins i tot sardana, no? Però és un viatge molt, molt original i culturalment molt divers que també animem a tots que facin. Aquests concerts són tots a dins, a la sala d'actes, i després ja a l'estiu sortim al pati i fem transmetre els concerts un divendres al mes a les 8 al pati de l'Ateneu.
I és el que en diem la cambra a la fresca, en el moment que el temps ens acompanya, que malauradament cada vegada ens acompanya
això,
més.
Això que anava a dir-te, que a vegades es fa difícil, ja no saps...
Sí, allò de la fresca
ja
costa de trobar.
No saps ben bé si en més de... teòricament, ara surts, estem mirant des d'aquí de l'estudi, fa un sol espaterrant, i si anéssim aquí fora, doncs, escolta'm, seríem com a l'estiu. I aquesta cambra la fresca, en aquest cas, té més capacitat en quant a...
Sí, aquesta cambra la fresca la fem al pati de l'Ateneu, aquest cas sí que ja són concerts sonoritzats, però que intenten mantenir també formacions petites, no? O sigui, una cosa molt de proximitat, malgrat que, evidentment, que l'aire lliure doncs, ha d'haver-hi una sonorització pel mig, no? I bé, acaba completant una miqueta el que és el concepte de la cambra de l'Ateneu, amb aquest sortir a fora, poder rebre molta més gent. Al pati estem parlant doncs, de que 100-120 persones assegudes hi caben perfectament, no? I per tant podem tenir més públic i propostes doncs, una miqueta més atrevides en aquest cas, no? Per aquest any, a més, començarem aquesta part de la Cambra a la Fresca amb en Cesc Freixes, que està fent una gira doncs, no de comiat, però sí de respir, no? Per dir-ho d'alguna manera, bueno, de tancament d'una etapa i d'un temps que es prendrà doncs, per a veure no? cap on tira. No? Però bueno, Cesc Freixes, artista compromès, polifacètic, no? Més enllà de músic, també ha escrit alguns llibres de poesia i bueno, ve a fer una miqueta aquest tancament d'etapa, aquest repàs del que ha sigut la trajectòria de tots aquests anys i de nou disc, si no m'equivoco, que ha editat, doncs ens els presentarà inaugurant el que serà la Cambra a la Fresca d'enguany.
Aleshores, continueu amb Ros de la Terra, Electrofolk.
Això és un projecte del músic Ricard Ros i Roig, que abans tocava a Riu, que era un altre grup que també vam visitar a la Cambra.
També ha vingut, sí.
I bueno, ell toca el sac de GMX i amb aquest instrument com a protagonista doncs, farem també un recorregut sobre la tradició de la música catalana, barrejat una mica en sintetitzadors i ritmes, caixes de ritmes i altres instruments.
I a Yadira Ferrer, que seria tancant el cicle.
Exacte.
El mes de juliol, diu Latin Jazz.
Sí, la Yadira Ferrer és una cantant cubana, pianista i cantant cubana, que ja fa molts anys que resideix aquí a Catalunya, i vindrà amb composicions pròpies i una mica també amb els ritmes llatins que porta la sang. Ella ha estudiat també a l'ESMUC i serà un plaer tenir-la aquí al pati, acompanyada també amb tres músics més.
Afortunadament tenim l'ESMUC, s'ha de dir, perquè és una escola, penso que ha tingut un resultat prodigiós tota la seva història, tota la seva història, afortunadament. En la Fresca tenim el bar en marxa?
Sí.
No, dic això perquè...
Sí, sí. Bueno, és important, sí. Tenim el bar en marxa i, bé, genera pues, un espai encara més agradable a l'hora d'escoltar concerts, no?
Bé, doncs fem una cosa, si us sembla. Em sembla que volies comentar, Laura, alguna cosa també sobre un altre aspecte, també, que seria l'òpera.
Una altra part de la programació cultural de l'Ateneu, sí. Si vols t'ho explico, bueno, tenim diferents cicles també més literaris, però com que aquí parlem d'arts escèniques, doncs comentar que també des del 2019 tenim el cicle Òpera entre Copes, que fem conjuntament amb Apropa, que és l'associació d'òpera que va néixer aquí a Sant Cugat, i amb el tenor Marc Sala, cada mes parlem de l'òpera que es fa al Liceu aquell mes. I és, bueno, no és una actuació, però sí que és una conferència en la que molts cops també hi ha part cantada, o ell convida diferents cantants o pianistes per poder escoltar parts d'aquesta òpera i fa un recorregut una mica per l'autor, la melodia, quan es va estrenar, explica tot perquè puguis anar a l'òpera i gaudir-la encara més, sapiguen molt més interpretar-la, no?
Jo tinc una opinió, ja havia dit amb el mateix Marc Sala, i és que serà el successor del Ramon Gené. Una mica amb aquesta línia. Fem una cosa. Pablo, posa'ns la música i posa'ns l'entrevista amb la Coloma. Tal com parlàvem amb el Toni Ramon i la Laura Torres de l'Ateneu Sant Cugatenc, avui dijous, dia 14, a les 19 hores, coneixerem Ànima, amb una L a continuació, Ànima-L, que no sabem si vol dir ànima o animal, o les dues coses, que és el nou treball de la violinista i compositora Coloma Bertran, que em sembla que ens està escoltant des d'Osona. És així, Coloma?
Sí, hola.
Bon dia.
bon dia.
Efectivament, podem dir que aquest concert que presentaràs avui aquí a l'Ateneu, que és l'últim treball, si no m'equivoco, que has fet, hi ha una part d'ànima i una part d'animal?
Exacte, sí. Ànima Quiroela és ànima animal i sí, significa doncs una mica ànima perquè és tota aquesta música pròpia, és tota la composició pròpia que ve de dins, ve de lluny també, i la part més animal intenta també mostrar doncs aquest cantó més salvatge que tots portem dins, no?, de l'animal, i també una part més intuïtiva, més instintiva.
Que direm que tu estàs, figures com a violinista, ets violinista, vaja, i estàs treballant durant molts anys, però aquest espectacle té alguna cosa més que el fet de tocar el violí. No és només tocar el violí.
Exacte, o sigui, vaig acompanyada d'uns pedals d'efectes que amb ells doncs, puc processar el so del violí i modificar-lo per crear així doncs, efectes d'ecos o de pedals octavadors també doncs, que em permeten fer sonar el violí a vegades com un cello. També llavors porto una pedalera, una looper, que pels que no ho coneguin doncs, és un pedal que em permet gravar-me a mi mateix a temps real, de tal manera doncs, que vaig construint les composicions això, allà, al moment, in situ, i vaig gravant diferents capes. I també la novetat d'aquesta vegada també és doncs, que vaig amb un teclat sintetitzador, que també m'aporta doncs, un so nou i una textura diferent. I també, per primera vegada, doncs, jugo en algunes peces amb harmonies vocals. O sigui, jugo amb la veu que faig amb el violí i també amb la veu que faig amb la meva pròpia veu.
O sigui, estàs, diguéssim, ampliant. Tu ets una persona sola que estàs, diguéssim, a l'escenari, però, en canvi, el que es va produint a poc a poc és l'entrada de diferents instruments, de diferents sons, que fa que es composi un conjunt, un grup.
Exacte. O sigui, vaig creant tot el... O sigui, amb ajuda de tots aquests elements que us explicava, per anar creant doncs, la meva composició a temps real, allà a l'escenari, tot el que faig ho estic creant allà al moment, no porto res gravat de casa, perquè a vegades des del públic un concert una mica em va dir, ostres, les noies al meu costat deien que ho havies gravat, i no porto res gravat, tot ho estic fent allà al moment.
Però fas un concert també en funció del que respons, del que creus respondre pel públic que hi ha?
A vegades, o sigui, el que sí que faig, o sigui, jo porto un repertori, clar, des de casa, és un repertori que moltes peces d'elles tenen punts oberts per improvisar, diguéssim, que hi ha moments molt oberts que em permeten doncs, que cada concert siguin diferents. I també el que faig és interactuar una miqueta amb el públic, en moments molt puntuals, però m'agrada que el públic no estigui passiu i que puguem jugar una mica.
Diguem que és una sonoritat que no respon estrictament, evidentment, a la música clàssica i que no respon tampoc doncs, a una música, diguéssim, més actual, més moderna. O sigui, que hi ha un elements d'un tipus i elements d'un altre.
Sí, és un... A veure, per les persones que no em coneguin, doncs, jo porto molts anys tocant amb diferents projectes d'estils molt variats, vaig estudiar el clàssic, vaig acabar el superior a l'ESMUC ja fa 30 anys, i llavors me'n vaig anar també a estudiar a França, a violí jazz, a París, i, bueno, i tot això doncs, m'ha portat que em sento doncs, una violinista eclèctica, no?, de diferents sonoritats, i al llarg dels anys doncs, he anat descobrint que la meva música doncs, té una sonoritat segurament pròpia, no?, fruit de la barreja de tots aquests elements. I una mica el que em passa és que quan deixo escoltar la meva música als clàssics, doncs la senten moltes vegades, em diuen, ostres, sona irlandès o sona folk, però llavors l'escolten la gent més del món del folk i els hi sona més clàssic o jazz, no? Llavors és que costa molt definir-me, però bé, al final... La meva definició potser seria això, una violinista eclèctica d'instint improvisador. Aquí m'hi sento molt còmode.
Tu no ho has sentit, perquè quan hem connectat amb tu no, la música ja havia parat, però hem escoltat una peça teva que és Fiona.
Ah, Fiona, molt bé. És el meu primer disc, aquesta.
I com el descriuries a algú que no...
Doncs, a veure, Fiona, per mi, bueno, està inspirada en la meva filla, o sigui, diu Fiona per una raó molt concreta, que està dedicada a la meva filla gran, Fiona.
Sí.
Cal que fos una peça molt com és ella, no?, que reflectís la seva personalitat, que és una persona això molt juganera, molt feliç, molt contenta i riallera, i llavors doncs té aquest punt una mica folk, potser, la peça té...
Escolta, Coloma, escolta'm, em sembla que s'ha tallat la comunicació.
Pobre. Ostres!
Ah, sí, em sents ara?
Ostres, sí, jo sí que et sento. Ah. Espera't, doncs ara pararé, és que sóc aquí en un poble, que potser no hi hagi gaire cobertura. Espera't, ara em moc una mica.
Molt bé.
Val, és que, perdona, és que faig
no,
passes aquí
escolta.
Ja,
sí.
Un segon, em paro aquí, que així serà. Aquí em sents, oi?
Sí, et sento perfectament. Perquè ara acabes de donar classe o vas a donar classe?
No, ara hi vaig.
Ara hi vas, que és una altra de les teves facetes.
Sí, tant, faig classes i m'encanta també, m'agrada molt.
Bueno, abans comentaves que havies tingut diferents col·laboracions i ve que el San Josex, la Gemma Humet, el Quico Veneno, l'Helena Gadel, els Obeses, l'Arnau Tordera, que ha vingut un parell de vegades amb nosaltres, i és un... En fi, també és un osonenc.
I tant, és una persona molt maca que he tingut la sort doncs, de poder treballar amb ell i també doncs, de que ell vingués a col·laborar en el meu projecte, en el primer disc. Sí, una passada a l'Arnau.
I a més també és una persona que també ha fet aquesta línia que dius tu de fer una preparació, doncs, diguéssim, normal, dins un conservatori, etc, i després anar evolucionant, no?, creant aquest tipus de mixtura entre un tipus de música i un altre tipus de música. I també la música, doncs, popular, o que podríem dir, no?, les d'arreu popular.
Exacte, sí. Bueno, jo, de fet, l'Arnau, quan el vaig veure per primera vegada tocar, estava tocant heavy, música més aviat heavy.
Ja.
Però, és veritat que també barreja molts estils i és molt maco el que fa.
Tu et quedaries amb un tipus determinat de música, Coloma, o precisament la teva definició és aquesta, aquesta forma eclèctica de plantejar-s'ho?
Sí, jo el que m'agrada, o sigui, a mi sempre el que m'ha agradat de la música i sobretot del meu instrument, que n'estic molt enamorada del violí, és que, doncs, que és present a totes les cultures i sempre m'ha tret i m'ha despertat curiositat el fet de que sonés diferent, no?, a cada cultura, a cada... I m'atreia això, doncs, anar a descobrir per què sonava així allà, com el feien sonar aquí... I llavors, doncs, tot això és el que suposo que m'ha portat aquí i m'agrada, o sigui, a mi m'agrada molt la música clàssica, m'agrada molt la música tradicional, músiques del món, m'agrada moltíssim el jazz, també, llavors m'agrada poder-ho tocar tot, m'agrada poder tocar amb tota la gent. O sigui, una de les coses bones que penso que té és que pots tocar amb tothom, que a vegades un clàssic no pot anar, no?, una jam de jazz. En canvi, d'aquesta manera, o sigui, pots tocar amb tothom. I això és una passada, veure que la música doncs, no té fronteres, no?
Tot i que el Dia Mundial de la Dona es va celebrar la setmana passada, jo penso que el Dia de la Dona és cada dia de l'any. I m'agradaria comentar amb tu, com a dona, a l'hora de desenvolupar la teva carrera, creus que has tingut més problemes?
A veure, jo el que veig és que, o sigui, a la societat, no només en el món musical, segurament hi ha masclismes grossos, que ja ho veiem tot sovint per la tele, no?, els assassinats i el que arriba a passar. En el meu cas he vist això, micromasclismes, no?, que a vegades pots viure. En el món més de jazz, per exemple, a vegades és un món molt, molt masculí, i llavors a vegades és difícil ser dona en aquest món. Però tampoc, vull dir, tampoc tinc res en concret per a reivindicar en aquest sentit, però sí que, per exemple, quan vaig ser mare, aquí em vaig trobar amb algunes dificultats, no?, que bueno, potser necessitem també una mica més de reconeixement, les mares que són músics i, sobretot, una mica més d'ajudes, no? Perquè a vegades et trobes que... Jo, en el meu cas, vaig tenir sort, perquè quan estava embarassada de la meva primera filla m'acabaven de proposar d'entrar en un projecte i o sigui, quan m'ho van dir encara no estava embarassada, llavors estava embarassada, i el dia que ens reuníem jo els havia de dir, bueno, estic embarassada, em feia molta por. Jo pensava, és que ja em diran que no, clar, perquè estem engegant un nou projecte i ara... I, bueno, per sort meva, doncs, es van adaptar els meus tempos, no vam adaptar la gravació del disc, els assajos, la preparació del directe, tot una mica en funció també del naixement de la nena i tot plegat, vull dir que va ser molt bonic la resposta de tot aquell equip i eren tot homes, no?, que també ho vull recalcar, perquè a vegades amb grups de dones no m'ho han posat tan fàcil.
Costa.
Llavors, bueno, depèn del projecte amb què et trobes, i bàsicament amb les persones que et trobes, no? També m'he sentit pressionada per dones, a vegades, de dir, ostres, no vols venir a fer aquest concert? Vine amb la nena penjada, no?, al coll, i dius, va, tu, o sigui, cuida't del teu, no? Perquè, vull dir, tot és molt fàcil, no?, a vegades opinar de la vida dels altres, i això m'ho han dit dones que no són mares, per exemple. Llavors, depèn de, no sé, de les persones que et trobes en situacions... difícils. I com a mare, això, m'he trobat de tot tipus, no? De bones i de més complicades.
Esperem que això vagi evolucionar cada vegada més cap a al que ha de ser. El que ha de ser. Coloma, a part del concert que fas avui, avui dijous, el dimarts fas també un taller que diu Tècniques del folk i de la música moderna, improvisació i loops per instruments de corda. En definitiva, una mica el que explicaves que fas, no?
Sí, exacte, serà el dissabte, aquest dissabte.
El dissabte, perdó, és veritat, tens
sí,
raó.
Sí. Sí, al matí, de 10 a 12.
I aleshores serà aquest, això de tècnic, el que has explicat que tu desenvolupes habitualment en l'escenari.
Sí, m'agradaria tractar, doncs això, algunes tècniques de la música folk i algunes de la música moderna, les que utilitzo més jo, diguéssim, que les que m'han servit més, i llavors també m'agradaria tractar el tema de la improvisació, passar-hi, bueno, amb el temps que tinguem, no?, però almenys donar algunes eines per qui no ho hagi fet mai i qui ho hagi fet, doncs, ajudar-lo a anar una mica més enllà. I llavors també, doncs, m'agradaria poder explicar una mica tot el tema de loops que faig servir jo i els equipaments que utilitzo, i per si algú vol començar-ho a fer, doncs, tindran aquestes explicacions també.
Molt bé, Coloma, doncs una última qüestió abans d'expedir-nos, i seria dir, tu que dones classes, que trobes una diferència amb la joventut, amb les noies i els nois que estan aprenent o que estan començant?
Bueno, jo veig que, no sé, que la persona que vol estudiar i que s'ho agafa en sèrio i en té ganes, doncs és capaç d'arribar molt enllà, i m'agrada veure, no sé, que potser... Clar, jo quan tenia la seva edat, quan era petitona, era molt tímida i m'agrada veure potser que no tenen tanta por, no?, alguns alumnes. M'agrada veure com, no sé, que no tenen por de provar coses, no tenen por d'improvisar, per exemple, que jo era un bloqueig que vaig tenir, no?, de tocar sense partitura. No ho sé, veig petits canvis potser i... No sé, m'agrada, a mi m'agrada molt.
Positius, canvis positius.
Sí. I tant, i tant.
Sí. Molt bé, Coloma Bertran, doncs molt agraït per la teva disponibilitat, i avui tenim aquest concert a les 19 hores a l'Ateneu i el dissabte el taller que hem comentat, el del matí, de 10 a 12, has dit, oi?
Sí, exacte.
Molt bé, Coloma, doncs fins a la propera.
Això, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, adéu. Ja heu sentit la Coloma. Hi ha hagut algun moment amb algun cert problema, però de comunicació, però, en fi, ens ha explicat, jo penso, molt bé el que fa i molt bé el que pot succeir avui a les 7 de la tarda, a les 19 hores, a l'Ateneu. Toni, gràcies per haver vingut. Tenim el temps just perquè tenim una altra entrevista preparada, i si no, no arribarem a l'hora. Laura, moltes gràcies.
Només si em permets, perquè arran de l'entrevista, dues coses que han quedat a l'aire que no hem comentat. El cicle, ja que ha parlat de feminisme i de micromasclismes en el món de la música, és paritari, és dels pocs cicles que quan llegeixes el cartell de dalt a baix pots veure que és paritari. i això ens enorgulleix molt. I després els alumnes. Les classes aquestes, les masterclass, estan pensades també per alumnat de Sant Cugat, al qual se'ls convida i tenen uns preus molt més econòmics. I tenim una col·laboració amb l'Escola Municipal de Música perquè, com a mínim un cop l'any, un concert que és extra a tots els que es programen al cicle sigui d'alumnes del grau professional de l'Escola de Música.
Perfecte, Toni. Laura.
Doncs res, jo ja ho ha dit tot el Toni. Bueno, queden moltes coses per dir, però en un altre dia, si ens tornes
tindrem
a convidar...
Tindrem ocasió,
o...
ben segur que tindrem ocasió.
Ho tornarem, ja, això. Ho explicarem tot millor.
Moltes gràcies. Molt fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
I després d'acostar aquesta música de Mendelssohn, vol dir que parlarem del concert que demà, divendres, dia 15 a les 20 hores, es farà al Teatre Auditori de Sant Cugat. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat presentarà Mendelssohn amb l'obertura de les Hèbrides, Ludwig van Beethoven, concert per a piano orquestra número 5, opus 73, i també de Felix Mendelssohn, la Sinfonia número 3, opus 56, que es diu L'Escocesa. I tindrem una nova directora. Una nova directora que ens podrà ara comentar aquest concert. La directora és Virginia Martínez. Buenos días, Virginia.
Hola, buenos días a todos.
Estoy muy contento de que tengas ocasión de hablar con nosotros porque, en fin, no es normal, y tú lo sabes perfectamente, poder presentar a una directora delante de una orquesta sinfónica.
Bueno, yo creo que poco a poco vamos llegando a la normalidad, lentamente o más lento de lo que se debería, pero estamos en el camino.
En cualquier caso, Virginia, tú hace ya muchos años que estás dirigiendo y entre quizá la temporada más larga ha sido con la orquesta precisamente de la región de Murcia, que es la Sinfónica de la región de Murcia, en donde, de hecho, has estado hasta, creo, hasta junio del año pasado.
Correcto, sí, me despedí ya de la que ha sido mi orquesta durante 11 temporadas consecutivas y de la Orquesta de Jóvenes también, que, de la que fui 16 años titular. Y yeah. Bueno, fue una decisión muy difícil porque a día de hoy todavía la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia es mi familia musical, pero creo que como cualquier etapa de la vida, tiene un ciclo y yo sentía que se tenía que cerrar. Y bueno, yo me nombraron directora honorífica, con lo cual sigo yendo, lo disfruto muchas semanas al año, pero bueno, yo creo que teníamos que tomar rumbos diferentes, llegado el momento.
Bueno, eso es cierto, y además estuviste aquí en Barcelona como directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona Nacional de Cataluña en el 2005 y 2006...
Sí, sí, vamos, Cataluña es mi segunda casa.
Ajá.
Yo vengo a Cataluña, Barcelona, al Vallès, a Sant Cugat, a Cadaqués, y es mi segunda casa. Trabajo muchísimos años aquí. Me siento muy, muy querida por el público, por las orquestas, por todo el equipo administrativo, y vengo casi a ver amigos cuando llego, aunque venga a trabajar, pero me encuentro con muchos amigos que hacemos música juntos, y es una maravilla venir a Cataluña siempre.
Hombre, lo cual es un añadido al hecho de que tú estás desarrollando una actividad que es la vital, la más importante en tu vida, desde muy pequeña, puesto que empezaste a los 6 años.
Sí, empecé a cantar en el coro que había en el pueblo, en el coro de mi tía, que dirigía mi tía Pilar, y ya a partir de entonces me llamó mucho la atención el lenguaje de las manos, el cómo se podían decir tantas cosas sin la necesidad de hablar. Y para mí eso fue como magia, como cuando un niño ve a un mago, pues para mí fue lo mismo. Y ahí empezó realmente mi fascinación por la dirección. Luego, pues como todos los niños, empecé a estudiar piano, solfeo, y a los 13 abordé la... que de hecho fue la primera persona que me levantó las manos en el mundo de la dirección, fue Mireia Barrera y Pep Vila, dos maestros desde aquí de vuestra tierra, a los que yo adoro y siempre llevaré conmigo, porque fue el primer curso que yo hice de dirección de coros en Murcia con 13 años y aprendí tantísimo que, bueno, me aventuré a coger o a abordar la titularidad del coro de niños de entonces, con tan solo 13 años, casi que eran mis amigos y mis hermanos. Y ya durante 7 años es que estuve dirigiendo los coros. En ese proceso ya me interesé por la dirección de orquesta, y fue a los 20 cuando me marché a Viena a estudiar.
Porque este estudio de la dirección de orquesta en el Conservatorio de la Ciudad de Viena fue una beca que de la Fundación Séneca de Murcia.
Sí, exacto. Fui becada por un currículum, un expediente de académico sobre todo, y nada, tuve la suerte de estar becada durante 2 años en Viena, y para mí fue un lujo, no solamente por el aspecto económico, sino formar parte de la beca de esa fundación tan prestigiosa. Y bueno, fueron 2 años de los 4 que hice de carrera en Viena.
Que además demostró que tú la habías aprovechado mucho para obtener una cualificación de matrícula de honor después de dirigir la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, con una obra tan importante y difícil, pienso yo, como es El pájaro de fuego de Igor Stravinsky.
Sí, fue la verdad que otro cierre de ciclo maravilloso, porque bueno, fueron 4 años muy intensos en Viena, muy duros para mí por el cambio del clima, de no ver el sol, de la mentalidad, del idioma, pero fue un aprendizaje tan maravilloso que yo lo guardo con muchísimo cariño, el recuerdo de esos 4 años. Y yo creo que no se pudo cerrar de mejor manera que con la Orquesta de la Radio de Viena, con la ORF, y con una obra, como tú bien dices, como El pájaro de fuego, que para mí es una obra que significó mucho en ese momento y todavía me sigue acompañando, en la que yo, bueno, tuve la oportunidad de expresar todo, técnica, fuerza, sensibilidad, y la verdad es que fue una gozada disfrutar de esa obra y de esa orquesta también.
Tengo una curiosidad, y si me permites, Virginia, y es pensar, cuando tú vas por primera vez a dirigir una orquesta, sería el caso de la Orquesta Sinfónica de Sant Cugat, que nunca has dirigido, que conoces o puedes conocer, pero nunca has dirigido, ¿existe digamos, respuesta distinta, o crees que existe una respuesta distinta si es un director o una directora?
Si la orquesta es flexible y sensible, por supuesto. Un director es, al fin y al cabo, un intérprete más de todo el conjunto orquestal, y nos dedicamos a algo más que a pedir lo que está escrito en la partitura. Es decir, vamos más allá entre todos, en los músicos, el director. Y si la orquesta es una orquesta que es sensible a cualquier batuta, pero no una batuta, un solista, lo que sea, por supuesto que suena diferente. El problema es cuando encontramos a orquestas que son inflexibles, tienen una versión en la cabeza de la 40 de Mozart y la llevan tocando 50 años así, y generalmente pasa con orquestas con mucha tradición y mucho peso. Pero claro, quizá por eso hay poquito espacio a la interpretación personal.
Bien, tenemos un concierto, yo creo, muy interesante. Tiene a Mendelssohn como base, digamos, pero claro, digamos, iniciar con las Hébridas, después con la segunda parte, con la Sinfonía número 3, en la menor, pero estamos en medio, tenemos un gran concierto para piano número 5 de Beethoven, que además está interpretado por un pianista que ha obtenido un premio María Canals. ¿Conocías a este pianista?
No, lo conocí ayer, que ensayé con él, pero me ha parecido un musicazo tremendo y además una persona excepcional, con lo cual tenemos los dos ingredientes necesarios para poder hacer música, y ha sido una gozada. Estamos ahora, de hecho, a mitad del ensayo, y estamos disfrutando tanto, y la verdad es que cuando uno necesita hablar muy poquito con el solista es porque la música está clara y él lo hace todo tan cristalino que es muy fácil entenderle, muy fácil seguirle, muy fácil hacer música con él.
Porque el concierto para piano tiene una fuerza extraordinaria, esos 3 tiempos, pero
hay una gran potencia, ¿eh? Aquel subtítulo de emperador, que no se sabe bien quién lo dijo, si el mismo Beethoven o alguien, que esto suena como emperador, ¿no? Tiene una cualidad en cuanto a los tres tiempos muy distintos entre sí.
Sí, efectivamente, porque además es un concierto largo y está el nombre del emperador viene por el cierto aire de majestuosidad que rodea todo el concierto, pero es cierto que los tres movimientos son muy diferentes entre sí. El primero es además un movimiento largo, es un movimiento, bueno, pues quizá la clásica, una mirada atrás en el clasicismo. El tercero es una especie de danza con una forma de rondó.
Forma de rondó,
y el segundo es quizá, yo lo veo como una especie de oasis en medio de estos dos mundos, también por la tonalidad, porque el primero y el último están en mi bemol mayor, una tonalidad también masónica que viene, de hecho, el primer acorde del concierto se asemeja muchísimo, si no fuera por la ausencia de trombones, al de la flauta mágica de Mozart, la misma tonalidad, tres bemoles, el número tres, bueno, un poco esa filosofía masónica. Y el segundo movimiento es que se aleja totalmente de lo que podríamos considerar una equivalencia, una relación en cuanto a tonalidad del primero y del tercero, porque lo hace en si mayor, y eso es algo totalmente atípico para la época. Normalmente se utilizaba o el modo menor, o el relativo menor, o quizá el tono de la dominante, pero el tono de la dominante bajada a medio tono es algo como muy diferente. Yo creo que Beethoven lo que quiso era marcar más todavía esa diferencia de esa especie de plegaria hacia el interior, porque Beethoven escribe y escribió y era consciente, sobre todo en su segunda etapa, de que escribía para la humanidad. Escribió muchas obras por encargo, pero sobre todo mucha música de cámara, sonatas de piano, cuartetos, pero ya todo el aspecto sinfónico él lo dedicó a toda la humanidad. Y ese segundo movimiento para mí es un paréntesis, un stop en el camino para mirarse a uno mismo. Y yo creo que es de los movimientos o melodías más bellas que se han escrito en la historia de la música.
Cuando escuchas a Beethoven y piensas que son obras que tienen más de 200 años, la sensación que a mí a veces me embarga es que es moderno.
Totalmente. Totalmente. Es una música que, aunque pasen los años, sigue haciendo vibrar a las personas. Y creo que con cierto aire de hermandad entre los seres humanos, así lo dejó escrito en el himno a la libertad, que era como se llamaba al principio, y luego el himno a la alegría de la novena sinfonía. Yo creo que yo, por lo menos cuando escucho Beethoven, escucho ciertos aires revolucionarios, lo que él quiso también, y en contra de los ideales y luchar por la libertad del ser humano. Pero es al fin y al cabo ideales que vivimos hoy en día, ¿no? El luchar por la libertad de derechos, de expresión. Y para mí Beethoven sigue siendo inmortal y su música nos sigue haciendo vibrar, a mí por lo menos, aunque hayan pasado 150 años. Así sí. Creo que fue realmente un genio en su época.
Hagamos un salto, si te parece, Virginia, y vayamos a Mendelssohn, en este caso con dos obras. Esta inicial de la temperatura de las Hébridas y después la sinfonía, esta número 3 escocesa, que en definitiva parten del mismo espacio, digamos, geográfico, ¿no? Es una, a partir de esos viajes a Escocia, a esta zona, él crea unos sonidos extraordinarios, por otra parte.
Sí, efectivamente. A mí me gusta cuando programo la sinfonía número 3 de Mendelssohn, me gusta siempre acompañarla en la medida de lo posible con las Hébridas, porque para mí es una similitud en cuanto a estilo, a sonoridad, que me gusta mucho empezar el concierto con la obertura y terminar con esta sinfonía. Es efectivamente una de las sinfonías que pertenecieron a sus viajes por Europa, en este caso hacia Escocia, y luego la cuarta encontraremos aires italianos, pero son dos obras que a pesar de mantener un aspecto formal clásico, Mendelssohn lo podríamos considerar un compositor puente, por así decirlo, entre el clasicismo y el romanticismo. Mendelssohn Weber, yo creo, porque vive mucho o bebe mucho de la pulsación de la estructura clásica, pero ya notamos ciertos aires prerrománticos, ¿no? Y además de poseer esa estructura y esa fidelidad un poco a finales del siglo XVIII, para mí Las Hebrides, por ejemplo, es casi un poema sinfónico más que una obertura al uso, porque describe muy bien el cuadro que rodea aquellas islas. De hecho, él escribió al principio de la obertura que el comienzo olía a gaviotas y aceite de pescado, que es una música muy descriptiva. Son islas que a día de hoy, por ejemplo, la Gruta del Fincal, nadie se puede acercar, no está permitido el turismo, el acceso a la gruta, porque el mar está muy bravo, muy salvaje y es peligroso. De hecho, yo intenté una vez, nos montamos en un barco que nos dio una ruta alrededor de las islas, de todas las Hebrides, pero lo que es la Gruta del Fincal no está permitido adentrarse a ella. Y Mendelssohn, de hecho, plasmó en dos ocasiones esa bravura que tiene el mar, aprovechando los efectos entrelazados entre la cuerda, y yo creo que lo consiguió perfectamente. Y yo creo que lo que él intentó un poco es pintar ese cuadro que rodea a las Hebrides, el olor, los colores, la bravura del mar y también la calma con el solo del clarinete. Y algo muy parecido pasa en la Sinfonía Escocesa, que nos transmite un poquito ese ambiente de toda la isla en general, y creo que es una música muy, muy descriptiva, que nos transporta un poco al perfume de ese país, a la danza, a la popularidad, por ejemplo, con el cuarto movimiento, ¿no?, de la Escocesa. Es una música popular y yo creo que tiene mucho peso en el aspecto descriptivo estas dos obras.
Virginia, yo creo que podríamos seguir hablando durante mucho rato.
Sí.
Esta es la verdad, pero también sé que te estás pendiente de empezar la segunda parte del ensayo de hoy, y por tanto no quiero molestarte más.
Un placer.
La verdad es que tengo muchas ganas mañana viernes de poder estar ahí en el teatro con el público. Está prácticamente el teatro lleno, o sea que eso si no yo diría que se cubrirán las 920 localidades del teatro, pero sí, seguro que será una respuesta favorable, y esperemos que la orquesta suene tan bien como tú quieras.
Seguro que sí. Bueno, son un equipo maravilloso de músicos, y yo lo que destaco de esta orquesta es la versatilidad y sobre todo las ganas que tiene de hacer música, que son, hoy en día no pasa, lamentablemente, siempre, y para mí ha sido un regalo esta semana trabajar con la Sinfónica de San Cugat.
Gracias, Virginia Martínez.
Igualmente, un placer.
Buenos días. I ara vam ràpid per l'agenda, perquè ja avui a les 19 hores a la Cambra de l'Ateneu, com deia, Animal, amb la violinista Coloma Bertran, i a les 20 al Boc amb Boll de Torreblanca, Jane Méndez, Soul i Jazz. Divendres a les 20 al Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, dirigida per Virginia Martínez, d'en Jonathan Mamora, pianista solista del concert per a piano de Beethoven. I diumenge a les 19 hores al Teatre Auditori amb Cafic Dansa i Sefid, direcció i coreografia de Murat Merzuki i música d'Arman Amar, amb 10 ballarins i ballarines. Adeu, la setmana que ve tindrem amb nosaltres a la directora del Teatre Auditori, Maria Farriol. Fins del dijous vinent. Adeu. Adeu.